De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
Són les 10:32, les 5:32. Estem molt contents ara de saludar el que és, sense cap mena dubte, el millor escriptor a Pitius, parlo de les Balears, viu en aquests moments, és en Vicente Valero, que va néixer a Eivissa i en fi, és un dels grans poetes dels últims anys a l'Estat, guanyador del Premi Loewe, per exemple. Ara fa 10 anys, Perifèrica, on ha seguit publicant, va publicar en Los Extraños, del que ara, a més, en tenim una nova edició en tapa dura, preciosa, però avui el volem saludar per un altre llibre, una miqueta seguint una miqueta l'estela d'aquell Brevario Provençal de 2021, en el qual us parlava una miqueta, o aquell viatge li servia per reflexionar i contar sobre la cultura a Europa, doncs ara Perifèrica publica El tiempo de los lirios. És una passejada durant la primavera per a la regió de la Úmbria, a Itàlia, aquesta regió central del país, que de vegades queda una miqueta apartada dels punts neuràlgics d'un dels països més turístics del món, però que val molt la pena visitar. Ella ja hi troba també a Sant Francesc, a Sant Francesc d'Assís, no pas el nostre Sant Francesc Xavier, i a partir d'aquí reflexiona a través d'un diari d'aquesta passejada llarga en diàleg amb grans monstres, amb grans fars de la nostra cultura, com siguin Montaigne, com són Hesse, Chesterton o Simone Weil. Volem saludar ja, sense més dilacions, en Vicente Valero, a qui hem rebut a Monteverdi, amb aquest vespre a la Mare de Déu. Una peça que us recomanem que escolteu, sobretot en aquest cas amb la direcció de Gardiner. Molt bon dia, Vicente.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí a Formentera.
Gràcies a vosaltres.
Escolta una cosa, fou primer la Úmbria o l'interès per Sant Francesc d'Assís?
Pues, primer va ser la Úmbria, però la Úmbria em va recordar moltes coses de la meva infantesa i de moltes lectures, però passades, vull dir, de fa molt de temps, no? Llavors, és veritat que vam anar una mica casualment a la Úmbria, perquè estàvem una mica fars de Siena i tal, però va ser un descobriment, no? Realment va ser un descobriment molt, molt intens, i això em va despertar a mi coses molt, molt soterrades, no? D'espiritualitat, de fe, i perquè realment la Úmbria és el seu producte turístic més important és l'espiritualitat medieval. Això és d'aquesta manera, no? I crec que va ser això, un descobriment, però també un retrobament amb idees i sentiments del passat.
Esmentava Siena, esmentaves en aquest cas la Toscana. Sovint es descriu la Úmbria una miqueta com una Toscana, però més assilvestrada, més salvatge. Tu, fins i tot, tu per descomptat, doncs, la descrius molt millor en el llibre, fins i tot amb colors, etc. Com ens podem imaginar, per aquells que no hi haguem estat a aquesta regió d'Itàlia, la Úmbria?
Bueno, aparentment és com la germana pobra de la Toscana, no? Tenim la Toscana que és com fastuosa, brillant, pensant amb els Medici, la Florència, està, no? Tot és fantàstic, no? I la Úmbria és com més pobra, més austera, potser per aquesta tradició franciscana, Sant Francesc és del segle XII. Per tant, parlem d'una tradició molt antiga, i els pobles són diferents, són realment extraordinaris també, però més petits, i amb una arquitectura molt sòbria, molt austera, no? Llavors, t'ha d'agradar, òbviament, aquesta humilitat, no? I veritablement, la Úmbria és molt diferent a la Toscana. Quan vas baixant amb el cotxe de la Toscana cap a la Úmbria, pareix que el paisatge és una continuació, no? Però realment, a poc a poc, te vas trobant amb moltes diferències, no? Amb moltes diferències.
Aquesta regió, doncs, plena de petits turons, de verd, sí. I cada poble amb la seva plaça medieval, amb les seves esglésies, sí. I em pareix que no hi hagi d'haver-hi cap poble lleig.
Pues, segurament n'hi ha alguns, eh? Jo no fa un recorregut. Sí, Terni, bueno, sí, efectivament, que és com més industrial. Sí. Però, bueno, hi ha molta solitud. Aquest viatge, en realitat, van ser dos. Vull dir, aquest primer viatge una mica d'impuls, que vam sortir de Siena i vam anar a Assís, i després l'any següent, i estic parlant del 2016-2017, vull dir, no és ara mateix, després aquest segon viatge, que ja va ser una mica més a consciència, i passejant per amb el cotxe, o caminant per totes les ciutats i els pobles, no? Sí, ja va ser una mica més. I és el que reflecteix el diari, aquest diari.
Clar, perquè és un diari de març a abril.
Sí.
Vas estar prenent apunts tant en el primer com el segon viatge? Sempre vas amb una llibreteta?
Sí. En el primer viatge no vaig prendre notes, però en el segon sí. Sí. Sí, però és una llibreta molt, vull dir, que a punt. No n'estic escrivint tota l'estona, no? Vaig apuntant coses, noms, o, bueno, coses que m'han interessat i que m'agradaria saber més coses sobre elles, simplement.
La Úmbria té, com dèiem, té pobles molt polits, té per descomptat Assisi o Assís, el lloc de naixement de Sant Francesc, o també té alguna ciutat, doncs, culturalment molt potent, com és Perugia, que a més és preciosa, també. Sí. Tu allà trobes a Sant Francesc d'Assís, per utilitzar aquesta terminologia de vegades, doncs, cristiana, no? T'hi trobes un sant que, sí, que està de moda els últims anys, més enllà, doncs, perquè el papa, doncs, s'hi va nomenar, doncs, darrere, doncs, d'ell, malgrat sí, que fos franciscà, per descomptat, i no jesuïta. I també, doncs, per aquesta idea, doncs, de la pobresa. Què és el que tu t'atrau de Sant Francesc?
Bé, en primer lloc és una figura molt potent, no? Per la seva manera radical d'entendre tot en general, no? No només l'Evangeli, sinó la vida i el tracte amb la gent, el tracte amb els animals, i tot en ell té una radicalitat espiritual molt forta, no? Això per una banda. Després, òbviament, ell es va transformar, sense voler, en molt poc temps, en una figura iconogràfica importantíssima. Les grans figures iconogràfiques eren Crist i la Verge, i ell va immediatament assolir el tercer lloc, no? O sigui, el tercer lloc del top 3 de la iconografia medieval, que després va continuar també amb el Renaixement, no? Llavors, això és una de les dues coses que em van interessar més, no? Ell com a figura peculiar i després la seva influència, sense voler, en el món de l'art.
Clar, ell, d'ell recordem sobretot aquest sant que era amic de la naturalesa, dels animals, i aquest vot de pobresa extrem que tu trobes i dialogues, no? Que és un punt controvertit, perquè molta gent no li agradaria ser pobre avui.
Sí, ni avui ni abans, eh?
Ja.
Encara que ell va revitalitzar aquesta idea, que era una idea antiga, vull dir, que es troba a Grècia, a Roma, a la filosofia, sempre ha hagut aquesta idea de que, òbviament, si vols assolir la saviesa perfecta, tens que ser pobre, no? Això està no només en Plató, sinó molt abans, en els cínics, els estoics, forma part.
Fins i tot a l'Índia, no? Amb els renunciants, amb els famosos savis.
Sí, clar, òbviament. Llavors és una idea universal, no? Ah. Vull dir, si vols assolir la saviesa, has de passar per la pobresa, no? I això també ho reprèn el cristianisme, no? Per tant, és una idea, podríem dir, universal, tant de la filosofia com de la religió, no? Llavors ell ho porta a terme d'una manera molt radical en un món que estava canviant, en un món on diguem, l'economia començava a... Ara no podem parlar de capitalisme, però sí de mercantilisme, i estava canviant radicalment el món de l'economia, i en aquest moment sorgeix aquesta figura, que és una advertència, no? Universal a tot el món, no?
Descrius a Sant Francesc com el sant més divertit de la història, que, clar, com dèiem, l'associem, doncs, amb aquests conceptes, però, per exemple, és un personatge complex, profund, i que l'hem d'agafar amb la seva totalitat, com tu poses algun exemple del sant més divertit de la història, o, per exemple, el seu odi als llibres, a la intel·lectualitat.
Sí. No? Sí. O sigui, a mi me fa antipàtic això, ja. Òbviament, no? Aquest despreci cap al món dels llibres, no? Que després, com altres coses, la mateixa ordre franciscana va corregir, no? I immediatament ja, no sé, surt Sant Buenaventura, que era un intel·lectual, no? I va ser ministre de la ordre franciscana només 30 o 40 anys després de la mort de Sant Francesc. Per tant, vull dir, és una idea molt, molt curiosa, però que forma part també del seu món radical i fins i tot fanàtic, no? de la seva lectura de l'Evangeli. No?
Entès?
I de la mateixa... Sí.
No, endavant.
No, pregunta.
No, deies que aquest viatge, diríem, físic, aquest viatge, doncs, sí, d'observació d'un paisatge i de la seva gent,
sí,
i dels ritmes, et va doncs, provocar un viatge en la memòria, un viatge interior. Sí. Cap on anaves? Què hi vas trobar?
Bueno, aquesta és la part més íntima d'un diari, perquè realment, clar, un diari és un lloc on se suposa que se parla de moltes coses, no? Del que va ser, sobretot si és un diari de viatge, no? I aquesta és una part més intimista, no? Diguem-ne, d'aquesta sensació de que s'està removent en el teu interior moltes coses, de sobretot de l'adolescència, de la infància, i és lògic, en cert sentit, perquè, de fet, tot el món religiós de Sant Francesc és molt infantil. És una fe molt, molt infantil, és una manera d'entendre les coses d'una manera molt primitiva, no? I tot això te fa pensar, sobretot si un ha tingut una educació catòlica a la infància i no... i no una educació lesiva, no? Diguem, sinó amable, pues, òbviament te fa recordar moltes coses i te fan remoure moltes coses. No? Sí.
Escolta, parlant de Sant Francesc, deixa'm esmentar-te dues dones. Per una banda, na Clara. Qui era na Clara?
Bueno, na Clara és una també és un personatge fascinant d'Assís. És més jove que Sant Francesc, per tant, però que probablement el coneixia de nena, quan era una nena pues, coneixia a Sant Francesc, que ja tindria 14 o 15 anys, curiosament pues, va entendre que el missatge de Sant Francesc era primitiu, però també d'una gran puresa. No? Jo crec que també tots els escriptors i que s'han diguem-ne, interessat per al món de Sant Francesc, el que buscaven era això, precisament, aquesta idea de la purificació. No? I crec que na Clara, igual que altres sacerdotes d'Assís, pues, van intentar anar amb ell. No? El que passa és que aquí Sant Francesc pues, té un comportament una mica, diguem-ne, bueno, eclesiàstic, no? Vull dir, ell encara que té una mirada crítica del món de l'Església, també és veritat que en certs aspectes pues, és molt fidel, no? I per tant no li permet estar amb ells, no? Ella voldria haver estat amb ell i anar de predicació pels pobles i això no va ser possible. Però sí va ser possible una altra cosa, que va ser pues, una secció, diguem-ne, de dones amb una idea també de la pobresa radical.
Escolta, i també et volia... Tu estàs en diàleg, que és un viatge que t'inspira a recuperar lectures, connectes, aquestes connexions permanents que fas, que fan lúcid i atractiu la lectura d'aquest El tiempo de los lirios. Fa referència a Di Pietro, a Montaigne, com dèiem abans, a Goethe, a fins i tot a Franz Liszt, no? El compositor, però també, per exemple, a Pasolini o Simon Weil, aquests dos últimament doncs, molt reivindicats, i Simon Weil, doncs, en aquest cas, una persona contradictòria que també va trobar en Sant Francesc una inspiració.
Sí, jo abans de saber que ell havia estat a Assís, jo ja era un fan de la Simone Weil i m'encanta, no?, com a pensadora, bueno, i la seva espiritualitat i sobretot els seus coneixements del món grec, les seves interpretacions sobre Homer, Plató, etc. Jo ja era un fan d'ell. D'ella. I quan vaig descobrir que també havia estat allà i que, a més, va ser molt important per a ella, pues, va ser, una de les coses que em va animar a escriure aquest llibre, també. No? Hi ha tres o quatre coses que em van animar a escriure el llibre perquè, al principi, no sabia molt bé si escriure aquest llibre o no. Tenia moltes dubtes i ella va ser una de les figures que més me va animar. I en el cas de Pasolini, perquè m'has dit Pasolini també, no? Sí. En el cas de Pasolini, bueno, Pasolini era un gran admirador del món franciscà, des de la seva postura marxista. El marxisme i el franciscanisme en alguns moments de la història han tingut bueno, de la història després del 19, òbviament, no? Han tingut aquestes associacions, i Pasolini era un gran admirador de havia estat a Assís moltes vegades, bueno, sí. I a més va fer aquesta pel·lícula que es diu Pajaritos y Pajarracos, que té un component franciscà molt interessant i molt humorístic.
Molt bé, recomana'ns o digue'ns quina hi ha que s'esmenta tantes esglésies també en el llibre, amb quin poble, amb església, o quina església dels pobles que vas visitar et quedes? Si hi ha algun que et va atrapar per damunt dels altres?
Pues potser les dues esglésies més importants de Todi, de la catedral, i una altra, que ara no me'n recordo com es diu, però bueno, que són les dues més importants. Aquestes són les que més me van agradar. I després hi ha una petita església a Espelo, que està molt prop d'Assís, entre Assís i Foligno, i també amb unes pintures de Pinturicchio, de Perugino i d'aquest Giovanni di Pietro lo España, que jo vaig una mica detectivescament vaig buscant les seues obres en el llibre, no? I també és una església fantàstica. I va ser a llocs molt, molt, molt interessants, realment.
No sé si la de Todi, que et refereixes a l'església de Santa Maria, que té aquesta cúpula, que és una església una miqueta estranya, no? Que és com un...
Sí. No me refereixo a aquesta. Aquesta, és, a més, és la del Sagre Setze, i també és molt interessant, efectivament, com rodona, no? Sí, i diuen que va treballar allí a Bramante, no? Un arquitecte famós en la seva època, encara que no és segur. Però, bueno, me refereixo a una iglesia on està precisament soterrat Jacopone, l'autor de la lletra de Sabbat Mater. Sí. Sí, però ara no me'n recordo com es diu. Sí.
Vicente, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí. Us recomanem molt aquest El tiempo de los lirios, perquè no només gaudireu d'aquesta Úmbria que si no heu visitat, doncs, podríeu anar-hi. A més, si menja bé i ve de preu, si voleu.
Sí, se menja molt bé. Sí, sí.
És veritat. I gairebé és impossible menjar malament a Itàlia, però a la Úmbria en particular es menja molt bé.
És veritat.
I a més, doncs, disfrutareu del paisatge de l'Úmbria, encara que no hi hagueu estat, i aprendreu un munt de coses d'aquesta connexió permanent que fa, doncs, d'idees i d'autors i de conceptes que fa el Vicente.
Sí, bueno, pues moltes gràcies.
No, gràcies a tu.
Ojalá agradi.
Gràcies, Vicente.
Adéu.
Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.